Hola a tothom. No puc deixar de pensar en una frase. Les dades poden salvar vides. Fort, no? Es calcula que un 40% de la població tindrà un diagnòstic de càncer al llarg de la seva vida. És una dada de la Societat Oncològica Espanyola. Tots l'hem tingut o el tenim a prop, però què pot fer la IA per matar el càncer? Què està fent ja? La tecnologia ja és dins dels hospitals i els centres de salut. El Laboratori d'Innovació de la Catalunya Central estan fent una prova pilot amb intel·ligència artificial, en aquest cas generativa, que si funciona ens portarà coses superpositives als CAPs de Catalunya, sobretot en la manera de relacionar-los amb els metges.
Josep Vidal Alavall, metge de família i coordinador d'innovació de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central.
A la consulta posarem un micròfon i el professional sanitari, metge o infermera, interaccionarà amb el pacient i aquest micròfon anirà gravant tota la conversa. El professional no tocarà en cap moment l'ordinador. Quan s'acabi la conversa, aquesta conversa es transcriu, es reinterpreta i després amb intel·ligència artificial generativa doncs es posa en un llenguatge mèdic.
Un dels futurs més prometedors per a la nostra salut és el de la medicina personalitzada. No són patrons de grups de gent, sinó el teu patró personal. Això es pot fer gràcies a les dades. En el cas concret del càncer, hi ha un projecte molt esperançador que es diu DeepCan.
Miquel Àngel Bru, cofundador de Genome Core.
Càncer no n'hi ha un, hi ha tants càncers com persones hi han. I d'aquesta informació, el que fem és guardar-la, anonimitzada, agregada, per entrenar models d'intel·ligència artificial que trobin patrons compaginant tota aquesta informació per poder definir o poder trobar la prognosi del càncer. Amb això volem dir, què passarà amb aquest càncer, no? Si poguéssim saber si un càncer evolucionarà o com evoluciona per cada una de les persones a partir de tota aquesta informació, home, podríem personalitzar moltíssim els tractaments. I això és el que fa DeepCan.
Invertir en recerca, invertir als centres de salut, prou retallades. Va, ja ho he dit i m'he quedat descansada. Avui al Pop-Up, la intel·ligència artificial als centres de salut.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. La IA acabarà amb el càncer? Benvinguts al present. Aquesta novena temporada trenquem els tòpics de la intel·ligència artificial i t'expliquem el que hi ha. Pop-Up amb Mariola Dinarès.
Miquel Bru, hola, benvingut al Pop-Up.
Moltes gràcies.
Va, anem a parlar una mica de la salut i la IA. La IA permet personalitzar moltíssim la salut d'un pacient, no? Però ens pots explicar, Miquel, de quina manera?
Bueno, la IA és moltes coses, no? Però la IA, sobretot, el que ens pot fer és trobar nous patrons en els usuaris, no? Al final, cada dia i cada vegada més estem parlant de moltíssimes dades, no? Jo crec que, sobretot, quan hem començat a parlar en salut de la medicina personalitzada, que el gran exponent és la genòmica, no? Quan comencem a trobar l'ADN, comencem a analitzar, ens trobem que són 32.000 milions de lletres i aquestes lletres ens canvien bastant la manera en què podem entendre la persona, no? Sempre diem, és com la enciclopèdia, sí, que ens diu el com som cadascú de nosaltres, comença a revolucionar el que és la medicina. I perdona el context i que tiri enrere.
Estem aquí perquè s'entengui què és la IA. Perfecte.
Llavors, clar, això passa que els professionals sanitaris, a partir de la genètica, i llavors li sumem la imatge, li sumem l'historial clínic. Avui en dia ja fins i tot tots portem, no, rellotges, sí, o mòbils que ens donen les passes, el que hem caminat, quina freqüència cardíaca tenim.
Monitoritza dia a dia totes les nostres...
Exacte. Clar, això és impossible que un professional sanitari pugui analitzar i pugui digerir tota aquesta tipologia de dades, no? Llavors, jo crec que en salut la IA és una revolució en el sentit de com podrem digerir, no?, mastegar i digerir totes aquestes dades, perquè al final del que es tracta és que sigui informació accionable en el dia a dia dels nostres usuaris, no?
M'encanta com ho expliques, perquè
sí?
No, sí. No, perquè és veritat que portem molt de temps dient que les dades són importants, però com les fem servir, com les ordenem, com no sé què, i ara potser gràcies a la IA tot això és més possible, no?
Clar, a vegades sempre és això, ens focalitzem en coses que la gent del carrer no entén, no? Com per exemple, ens discutim molt en com hem d'organitzar
als hospitals les dades, com s'han d'estructurar, que necessitem dades estructurades. Però si no expliquem el per què ho fem, tenim un problema, perquè ni la gent del carrer, ni els professionals sanitaris, ni ningú ho entén. Pensa que al final demana feina de part de tothom, no? O sigui, una infermera, un metge que tingui que escriure la història clínica li demana un temps que no és el temps assistencial que tenia.
Que això s'ha criticat molt, no? Que quan van arribar, per exemple, els ordinadors, no, en els centres de salut, que hi han tants protocols que potser han estat més estona. Amb el protocol que no dius... Però mira'm el genoll, que aquí tinc una cosa. No?
Exacte. Sí. Jo ara dic a vegades en una altra vida, no? Jo sóc infermer i fisioterapeuta de professió. Sí. Fa més de 18-20 anys que no exerceixo. Però jo vaig estar allí a la primera reunió, no? I al final... No? Clar, quan ens començaven a posar els ordinadors, era el que estaves dient, no? Què fem ara? Jo tinc que estar al costat del pacient.
Clar.
Però quan expliquem i veiem, i aquí torno a la pregunta inicial, perdona, eh?
Sí.
Expliquem el per què ho estem fent i el potencial d'aquesta informació i d'aquestes noves eines que tenim, ostres, això canvia, no? Quan parlem de salut, a mi també m'agrada dir que la IA ve, però avui en dia... ja hi ha algoritmes que podem implementar. Perquè la IA la veiem molta gent, no? Amb el machine learning, tots aquests conceptes, com caixes negres, no? que ens ajuden a descobrir patrons que no sabem per què o no els havíem descobert, però ens són caixes negres. Clar, això no ens agrada a salut. No? A salut estem acostumats a tindre protocols, a tindre guies clíniques, que al final ens diuen un pacient que en ve, que té una freqüència cardíaca de tant, li hem de fer un fons d'ull, depèn d'això, li tinc que mirar quina dieta porta, tinc que mirar tota una sèrie de conceptes, no? Que en oncologia encara explota molt més, perquè encara estem parlant de moltes més coses. No? I en medicina personalitzada, on, torno a dir, tornem amb la genètica, la imatge del propi càncer... etcètera, etcètera, se'ns complica molt.
Però mira, ara tenim un exemple, us explicarem avui tot això que estem explicant, amb un exemple concret de quina manera unes dades ens poden ajudar molt, sobretot amb, jo crec que la malaltia que tothom té molt a prop, que és el càncer, no? Explica'ns una mica què és el projecte DeepCan.
Perfecte. Sí,
perquè clar, jo crec que tot això que estàs dient, quan expliquem, és perfecte. No?
El projecte DeepCan és un dels projectes que dintre de l'empresa més il·lusions fa. És un projecte que ve amb finançació del Next Generation.
Next Generation, europea,
els fons europeus. I és un projecte que jo crec que és bastant pioner i et diria a nivell mundial, fins i tot. No? Què estem fent en el DeepCan? Clar, amb la base que us deia, vull dir, hem de posar... totes les dades en una coctelera i a partir d'aquí buscar. Estem categoritzant més de 2.000 pacients amb càncer, en el qual tenim uns 29 punts diferents de dades, on estem agafant dades de la genètica, estem agafant dades d'anatomia patològica, estem agafant dades d'imatge, estem agafant dades estructurades de la història clínica i desestructurades també vaja, sí. De tot el que podem. Clar, tot això ho estem posant i organitzant en una plataforma que ens estructura aquestes dades i ens permet, sempre m'agrada dir, no? Necessito guardar dades per fer coses amb les dades per després compartir-les. No? Doncs tenim una plataforma, la plataforma de GenomeCore, on implementem, posem totes aquestes dades estructurades i a partir d'allí estem en el projecte DeepCan, no? Té la doble bellesa per mi. Una, estem aplicant totes aquestes proves que estem fent a la clínica, que és on ens té que ajudar. Tot això ho fem i fem investigació perquè es pugui aplicar a la clínica. Si no, no té sentit la investigació. Llavors, el que estem fent
és... Què vols dir quan dius això? Perquè es pugui aplicar a la clínica. Què vol dir aquesta frase?
Bueno, la frase és que...
Sí. És que no, perquè és com molt tècnic.
Exacte.
En el dia a dia, vols dir? O que sigui...
Clar, la idea és que del que investiguem, del que trobem, puguem investigar. Jo sempre a mi m'agrada el concepte de que si invertim diners, té que ser invertir diners a la clínica, que és el que impacta avui en dia els nostres usuaris.
Vale, o sigui, quan dieu la clínica vols dir el dia a dia del centre de salut amb el pacient.
Exacte,
no?
Quan parlem de clínica parlem del dia a dia dels centres, dels pacients, el que impacta en el pacient. De tot això hem de poder extreure investigació, perquè la investigació acabi traient noves coses que impactin a la clínica.
D'acord.
I això és el que fem a DeepCan. A DeepCan estem fent aquests anàlisis a tots els pacients, com et deia, genètica, anatomia patològica, etc, per poder donar aquesta informació en els metges i en les pacients perquè ho puguin tindre per poder buscar els millors clinical trials, el millor diagnòstic, etc, etc. Com sabeu, càncer no n'hi ha un, hi ha tants càncers com persones hi ha. Mm-hmm. I d'aquesta informació el que fem és guardar-la, anonimitzada, agregada, per entrenar models d'intel·ligència artificial que trobin patrons compaginant tota aquesta informació per poder definir o poder trobar la prognosi del càncer. Mm-hmm. Amb això volem dir què passarà amb aquest càncer, no? Si poguéssim saber si un càncer evolucionarà o com evoluciona per cada una de les persones a partir de tota aquesta informació, home, podríem personalitzar moltíssim els tractaments. I això és el que fa a DeepCan.
Clar, no? O sigui, veu una mica el futur, però veure cap on pot anar aquella malaltia, no?
Exacte, exacte. La idea és preveure cap a on anirà la malaltia. Totalment d'acord.
I clar, dius, es fan proves, però són proves com analítiques, diverses proves, i la gent crec que és de forma gratuïta i que si la gent s'hi presenta i ho pot fer.
Exacte.
No?
Sí, sí, això? Tothom pot anar a DeepCan, està obert a qualsevol persona que vulgui accedir, haurà de complir unes condicions, però que pugui accedir, i obert a tothom. La idea és fer-li exactament, gratuïtament, tota una sèrie de proves, una bateria de proves que no es fan rutina avui en dia.
Ah, o sigui, són algunes que no es fan.
Que no s'estan fent en rutina avui en dia.
És com més importants. No?
Exacte. Més completes. El que intentem des del minut zero és tindre una foto de 360 de la persona i del càncer.
Clar, és que, per exemple, he mirat una mica les proves que es fan, no? Una consulta oncològica inicial de valoració, evidentment, però també hi ha, per exemple, estudi genòmic de SNPs.
Exacte, sí, entre elles. Bueno, els SNPs, aquesta és una prova que estem fent per mirar justament algunes categoritzacions del propi càncer. Els SNPs són les lletres que et deien abans, perquè ens entenguem de manera plana, els biòlegs que ens puguin sentir ens corregiran, però ens diu cada una de les posicions que tenim en el nostre ADN.
Ah, d'acord. Per tant, entenc una mica que el DeepCan és una ajuda a l'oncòleg, no?, millorar una mica, entendre què té el seu pacient? No sé si...
Bueno, és una ajuda d'oncòleg i és una ajuda de pacient. Exactament, és una ajuda del dia a dia. Aquí, sobretot, estem al DeepCan, hi ha 8-9 partners, llavors l'oncòleg rebrà i rep tota la informació. Aquí és on et deia la clínica, no? Uh-huh. És on intentem que tota aquesta informació arribi al pacient, vale? Envia el seu metge perquè necessita ser contextualitzada, però la informació i les dades és del pacient, per tant la pot portar al metge que vulgui, que ja decideixi, i això és algo que s'aporta com a dades seves, perquè al final són dades seves. I això els hi serveix per veure si hi ha clinical trials, quin seria el millor, poder veure quins tipus de tractaments tenim avui en dia, etc, etc.
Clar, suposo que també ets molt didàctic explicant, perquè també és veritat que quan es parlen de dades i de sistemes, clar, estan entrant, diríem, tota aquesta tecnificació a l'hospital, no? I clar, suposo que tu també has explicat molt en els metges perquè tinguin confiança, no?, en les coses que s'estan fent.
Bueno, clar,
una mica un visitador mèdic tecnològic, no?
Un visitador mèdic, ostres, això no m'havien dit mai. No? No m'havien dit
mai.
És que
estava pensant,
però...
que els hi diuen les medicines, i aquí hem de dir la
sí,
tècnica, no?
Sí, sí. Jo sempre he cregut que la tecnologia no deixa de ser una eina. I és un error quan ens enamorem de la tecnologia. Les tecnologies i la intel·ligència artificial, com qualsevol altra, és una eina. És una eina que pot revolucionar el món. Sí, sens dubte. Com ho va fer internet? Sí, sens dubte. Però és una eina. Llavors, les eines tenen que estar al servei de les persones. I en el nostre cas, i sobretot en salut, al servei de la salut. Uh-huh. I això és el que hem de...
Clar, amb el tema de dades no sé si hem entrat ja a la fase, perquè jo recordo el moment, no, que es va dir que tothom tenia por de que les seves dades es compartissin, no sé què. I amb salut, la veritat és que cedir les teves dades, encara que siguin anonimitzades, és per un millor futur, no? Perquè és que és imprescindible, no?
Sens dubte. O sigui, com dèiem abans, necessitem moltes dades. Quan més dades tinguem, més podem entrenar. Tots haveu treballat ChatGPT o amb algun d'aquests, no? Funcionen millor quan més informació li vas donant. Pues lo mateix. Si volem trobar patrons que ens puguin ajudar, en aquest cas com en el projecte DeepCan, a veure algoritmes que facin la prognosi de com pot anar aquell càncer, necessitem milions i milions de dades. Quan més dades tinguem, més dades podrem tirar. Les dades salven vides.
Miquel, se m'ha acudit una cosa una mica estrafolària, però és que tota l'estona em ve al cap una cosa. Quan diem tot això, que hi ha moltes dades i tal, pot tenir a veure amb l'estadística, també, d'alguna manera? Perquè penso, clar, estem posant un volum per fer patrons, no té res a veure, no? Mm. Saps el que vull dir? És que no
sí,
sé.
Sí, t'entenc. Per un cantó...
És una evolució d'això, o sigui, és
molt més. Per un cantó és correcte. Vull dir, al final, si quan tu tens moltes dades, pots fer estadístiques, per tant pots fer. El que passa és que amb la intel·ligència i el que estem fent en medicina personalitzada va una mica més enllà de l'estadística. Amb l'estadística no deixaríem de buscar grups de persones. No
estan personalitzat, clar.
Exacte. Quan més dades li posem i quan més capacitat de còmputo i d'anàlisi d'aquestes dades, que això és un dels grans canvis que ens dona la intel·ligència artificial, més podem anar no a l'estadística, sinó exactament a el que a tu et convé. No? Jo et diria, la diferència seria que en estadística estaríem buscant i dividint la població en 3-4 grups, que és una forma de personalitzar. Ara el que estem anant és a buscar el que exactament et funciona a tu.
Doncs moltes gràcies, Miquel, ja ho veieu, eh? Has fet un titular, les dades salven vides. Això és així.
Les preguntes freqüents. Com ens assegureu que no es farà un mal ús de les nostres dades?
Bàsicament, per això necessitem tecnologies que ens permetin l'emmagatzament i l'estructuració d'aquestes dades. Necessitem que aquestes tecnologies ens permetin estar segurs de que no hi ha fuites d'aquesta informació i necessitem regular qui pot accedir i per què pot accedir a aquestes dades.
Avui al Pop-Up, un metge de medicina familiar, doctorat en telemedicina, professor adjunt a la Universitat de Vic i membre de l'Associació Europea de Metges Rurals. Ens interessa molt el seu perfil, ara veureu per què. És el cap de la Unitat de Recerca i Innovació en l'Atenció Primària de la Catalunya Central. És i fa innovació per aconseguir un objectiu, millorar l'eficiència dels serveis d'atenció primària. Josep Vidal Alavall, gràcies per venir, Josep.
Gràcies, encantat.
Escolta, gràcies també per compartir amb nosaltres aquesta prova pilot, aquesta recerca que heu fet. Hi ha intel·ligència artificial a l'atenció primària? On la podem trobar?
Bé, de moment hi ha com proves pilot. Hi ha diferents experiències, algunes de les quals hem fet a la Catalunya Central, i ara doncs, hi haurà unes... Hem fet experiències en machine learning, diguéssim, i ara farem una amb intel·ligència artificial generativa.
Doncs va, en què consisteix aquesta prova pilot que esteu fent?
Aquesta prova pilot utilitzarem un programa que es diu Relisten, i el que farà, doncs nosaltres a la consulta posarem un micròfon i el professional sanitari, metge o infermera, interaccionarà amb el pacient i aquest micròfon anirà gravant tota la conversa. El professional no tocarà en cap moment l'ordinador i quan s'acabi la conversa, aquesta conversa es transcriu, es reinterpreta i després amb intel·ligència artificial generativa doncs es posa en un llenguatge mèdic. Per exemple, si algú t'explica que té mal de coll o això, doncs t'ho posa dient pacient que acudeix, pacient de 35 anys que acudeix per odinofàgia des de fa 3 dies, etc. T'ho fa tot amb aquest llenguatge així és més mèdic, per poder posar directament a la història clínica del pacient.
Ostres, fort, eh? O sigui, si això realment funciona, i és així, és un avenç brutal, no?
Sí, perquè et pots oblidar de l'ordinador, no? I a vegades que la gent diu que estava mirant l'ordinador i no mirava la cara, doncs ara jo, el meu somni és que no hi hagi res, i inclús pugui seure amb un sofà un davant de l'altre i que hi hagi un micro que ho estigui recollint i després t'ho reinterpreti i t'ho posi. I a més... Té coses molt interessants com, per exemple, que permet que hi hagin dues persones interaccionant, no? Per exemple, si ve una mare amb un fill, doncs pot parlar la mare i el fill, o bé un marit i la seva parella.
Que sigui més d'una persona...
Que algú, allò típic que hi fica cullerada, ai, digues que també et va passar això. Doncs això també t'ho recull.
Home, això és un gran clàssic, això passa. No, sí que és veritat que ens hem queixat molt, no?, que quan van arribar els ordinadors... A les consultes d'atenció primària, és veritat, hi havia tants protocols que veies una mica, no? La sanitària ja com estressat, anar omplint coses, i dius, no, és que em fa mal aquí, però aquí, aquella mirada mai existia, no? Clar, això està molt bé. Clar, el tema llengües, no sé si això també ho teniu plantejat, sí. Aquesta prova, si ho fa en diversos idiomes, perquè una de les coses també és que atenció primària es rebeu gent en molts idiomes,
sí.
No?
Sí, aquest programa es pot utilitzar en català, castellà, anglès, francès i alemany. Per tant, i el que també, això ho hem de provar ara, però també sembla que pot reconèixer dues llengües alhora. Per tant, un parlant en català i l'altre parlant en castellà o en revés. Creiem, això és el que hem de provar, que també ho pot detectar.
Els Clar, els metges i metgesses que hauran de fer servir aquesta... Bueno, ara és una prova pilot, que vull dir, espero que si va bé, després es pot generalitzar el seu ús en els centres, o això encara estem molt lluny d'això?
Bé, sí, aquesta és l'intenció. De fet, a darrere hi ha el TIC Salut, i la seva intenció és que això, si funciona, es pugui integrar dintre de la història clínica compartida, no? Perquè ara, en aquests moments, s'haurà de copiar i enganxar, el típic copiar i enganxar, no? Però el que es vol pretendre és que això realment estigui integrat i ja no s'hagi de fer cap clic d'extra de copiar i enganxar.
Clar, és veritat que portem molts mesos, i diria fins i tot anys, al postpandèmia, o a la pandèmia ens vam adonar que s'havia fet ja molta feina, no?, en salut. És a dir, de cop vam veure allà una carpeta i vam dir, ah, oh, que fort, cliques la carpeta i aquí hi ha tot el meu historial i tot el que he fet, no?, quan he anat al centre de salut pública, i ens va ser com màgic quan abans ens queixàvem de si les dades i no sé què, no? Vull dir que ara amb tot això la gent està com molt més aposta per aquestes tecnologies, no?
Sí, nosaltres, per exemple, el que hem vist a Catalunya Central, la gent està molt acostumada, per exemple, a la telemedicina, no? Per tant, quan són coses que... Jo crec que la clau és que tant els professionals com els usuaris, els pacients, hi vegin que allò els serveix, no? Perquè si és una tecnologia que no aporta res, doncs no s'utilitza. Però, per exemple, la telemedicina, que va passar amb la pandèmia, com que realment es va veure que servia, doncs la gent ho va utilitzar, no? La consulta també, la gent ho va començar a utilitzar. Ja hi era, hi havia una mica la cultura, però després, com que la gent veia que realment era útil, doncs tothom va començar a utilitzar-la. Jo crec que aquí una intel·ligència artificial pot passar una mica el mateix, eh? Jo sempre dic que jo entenc que això és una eina d'ajuda, de moment, i s'ha de veure com acaba, però jo crec que a hores d'ara és més una eina d'ajuda pels professionals, uh-huh, i també doncs, pels usuaris, no? Perquè jo crec que també ells també estaran contents si el professional està per ells i oblida l'ordinador.
Home, guanya tothom, però sí que és veritat que la validació final de tot això que ha vist amb la conversa és evident que és el metge.
Exacte,
no? Vull
sí.
dir que n'ha sí, de saber sí. el metge, no?
Sí, sí. No, i aquesta prova pilota que fem, evidentment, doncs, ella ha de repassar la conversa que ha fet i mirar-ho. I mirar que estigui bé. Jo he fet algunes proves i bueno, ja sabeu el terme aquest d'al·lucinacions que a vegades té la intel·ligència artificial, doncs n'he viscut algunes, no?, de fent proves, de que no he dit en cap moment que el pacient fos mestre i de cop i volta em diu pacient de professió mestre i dic, coi, d'on m'ha tret això? Doncs això és
clar,
aquestes
coses. Clar, has d'estar atent també.
Exacte. Per tant, bueno, aquestes coses s'han de revisar, no? I després mirar que no hagi dit...
No sé per què li diem al·lucinacions quan són errades, no? O
sigui, sí, sí.
Com
sí.
perquè l'humanitzem, no?
Exacte.
En sí. la màquina.
Sí, però és veritat que a vegades fa aquestes coses, no? Tothom ho ha provat, no? Que diu, això d'on ho ha tret, doncs... Mm-hmm. Això és qüestió d'ajustar-ho, no? Perquè diuen els tècnics, si el vols fer més humana, hi ha més risc que al·lucini. Si la fas menys humana, doncs menys.
I escolta, Josep, no sé, altres coses que feu a l'àrea de recerca d'atenció primària, que sé que esteu fent moltes coses, també no sé si totes amb IA o no, què feu?
Bueno, sí, personalment ens agrada molt temes de noves tecnologies que puguin aportar coses a l'atenció primària, no? I a part d'IA, doncs, ara també tenim un projecte molt, molt xulo, que és un de realitat virtual, que bàsicament quan els nens de 3 i 6 anys es van a vacunar, doncs els hi posem unes ulleres de realitat virtual, que és un joc, i van mirant, i el joc consisteix en una història. Uh-huh. I després de la història doncs, han d'alliberar una mascota que s'ha quedat tancada en una cova, i quan l'alliberen, doncs, explota la cova i després li posen la vacuna.
Ah, d'acord, per despertar...
Sí, i a més
que estiguin concentrats sí, amb el que li han de fer.
Hem
no?
intentat mesurar-ho realment de manera objectiva i, per exemple, si mirem la freqüència cardíaca i no els hi puja.
Ah, que bo!
Els punxen i no els hi puja.
Estan centrats en allò?
Si compares amb els altres, evidentment, quan veuen l'agulla i tot, doncs el cor se'ls hi dispara. I, bueno, jo crec que és un projecte molt... que està molt bé, no? Perquè ja no només per vacunacions, sinó millor si s'ha de cosir amb algun nen o això, que són situacions molt complicades, no? Que genera molt estrès per tothom, perquè evidentment no és agradable haver d'agafar un nen perquè s'estigui quiet, en canvi d'aquesta manera. I dic que això és un projecte també bastant, bastant atractiu. També hem fet coses amb intel·ligència artificial amb imatges. De fet, vam validar un algoritme per analitzar imatges a fons d'ull. A la gent diabètica, cada un o dos anys se'ls ha de fer una foto del fons d'ull perquè tenen risc de tenir hemorràgies i poder tenir ceguesa. I el que fem, aquestes imatges es poden analitzar amb un algoritme d'intel·ligència artificial. Això ho hem fet.
Això que és un exemple de cosa, per exemple, que surt del centre de recerca, que està validat i que ja s'està posant en funcionament, o encara no? És aquest el procés? Com funciona?
Sí, normalment és això. Sí, que algú té una idea d'alguna cosa. En aquest cas, jo era dos metges que feia aquesta lectura de fons d'ull. I vaig pensar, coi, això era el 2017, que encara no se'n parla.
Sí, fet, tu ho feies, però sense algoritmes ni IAs.
Bueno, jo vaig pensar, això potser ho podria... Havia sentit a parlar el 2017 d'intel·ligència artificial, i hi havia un o dos articles que també en parlaven, quan hi ha milers, i vaig pensar, doncs mira, vam contactar amb una empresa que també estaven interessats, ells van desenvolupar l'algoritme, i nosaltres el vam validar clínicament, no? I després, a partir d'aquí, doncs ja depèn de l'altra gent d'utilitzar-lo, però nosaltres fem això, veiem un problema, intentem trobar una solució i la validem a la vida real. No? Nosaltres, totes les coses que fem, les validem amb gent, no són gent de laboratori, no? Són gent de Vic, saps? Són gent de Manresa, són gent normal que va a atenció primària, com que nosaltres tenim accés a la gent que va a atenció primària, doncs els hi demanem, mira, podem agafar la vostra imatge i passar-la per un algoritme. També se la mirarà l'oftalmòleg, però volem comparar a veure si és bo o no l'algoritme.
Clar, tu també, de fet, sé que tu parlaves molt de telemedicina quan no s'hi creia, no? Però, en canvi, amb la pandèmia tothom ens hi vam abocar i fins i tot, no sé, gent que deia no, això que el metge no et vegi... Que... Ara no recordem aquell moment. Sí, però hi havia molt reàcia a dir, què vols dir amb una pantalla? M'has de mirar no sé què... Sí. I ara hi ha gent que no vol sortir de casa, no?
Sí.
O que sí?
Sí, m'ha passat això. Vaig estar 10 anys predicant una mica en el desert, eh? Sí que a Catalunya Central teníem ja experiències en teledermatologia, teleúlceres també teníem, teleoftalmologia, teníem moltes, que diem, telemedicines, i funcionaven bé, però no hi havia manera de que això doncs passés més enllà de Catalunya.
Lladies, no?
Sí. I amb la pandèmia, doncs, de cop i volta, doncs, va explotar tot i va començar tothom a fer telemedicina i videoconsultes i tot això. Uh-huh. I ara estic una mica, doncs, bueno, a l'altre cantó, perquè evidentment jo crec molt en la telemedicina, però sí que dic, bé, hem de mirar doncs, que tothom rebi el que li toca. No? Jo sempre dic, telemedicina és com un altre tipus de visita. No? Nosaltres, el pacient, podem dir, o visito la consulta, o truco per telèfon, o vaig a visitar a casa... O millor, faig una videoconsulta o envio una consulta. Per tant, és un altre tipus. No, que jo no veig que és que això ens substitueixi tot el tipus de visites. Senzillament, segons la patologia que tingui o on sigui el pacient, doncs es pot triar un tipus de visita o un altre.
No sé per què, però em resulta com un contrast, i vaig a ser molt sincera, de dir, supertecnificat, vens amb un sí. amb un rellotge que et van venir entrant les notificacions, que ho estic veient,
sí.
Però en canvi, o sigui, ets metge rural.
Sí, però
no,
bé...
Però que això no hauria de ser com un contrast, però no. Al principi, quan hi penses, és metge rural i supertecnològic, sí. Mentalment penso que és un contrast.
No, perquè precisament jo crec que les zones rurals és on té més sentit, és on necessites estar més connectat, no? Jo he sigut metge rural i intento estar connectat. Jo crec que les noves tecnologies ens ajuden a això, a estar molt connectat. I de fet, ja et dic, jo crec que és on té més sentit les noves tecnologies. Segurament a Barcelona una videoconsulta no té gaire sentit, però si vius a Gósol, doncs segurament doncs té sentit, no?, que no t'hagis de desplaçar a Berga per segons quin tipus de visita. Per tant, jo al contrari...
És el contrari totalment, no?
Sí, és el contrari.
I creus per això, de totes maneres, tu que deus haver anat amunt i avall, Catalunya encara té molts punts foscos a nivell tecnològic, no? Perquè dic, si estigués superconnectada a tot Catalunya, potser no hi hauria, no tindríem por de que els pobles es quedessin sense gent, no?
Sí, però jo crec que... Jo dic que soc d'una associació de metges rurals europeus, i molts volien estar a la nostra situació. Eh? Jo crec que sí? És dos llocs, potser Estònia, no? Que diu molt, però tampoc no ho he estudiat per dir, però m'han dit, home, tampoc no està en Estònia, com diuen. Però jo crec que és dos llocs. Això, el fet de tenir una història clínica compartida amb l'hospital, tot i que es pot millorar molt, el fet de tenir atenció primària tots la mateixa història clínica, Doncs tot això, hi ha molts països que no ho tenen.
Hi ha una feina que ja hem fet. Clar, com a metge de família nascut a Berga, ha viscut al Regne Unit, has investigat a Gales, has estat professor a Cardiff i vas tornar a Catalunya a fer de metge rural, aposti per l'aplicació de la IA en aquests entorns, a mi t'he de dir que em dóna credibilitat. O sigui, gràcies, no? Perquè vull dir, tot aquest coneixement que ara podeu fer en un centre de recerca i que es pugui acabar aplicant en els centres d'atenció primària, de quina manera tu motives el personal d'un centre sanitari perquè aposti per tot això?
Que us hi sigui útil.
Sí?
Sí, perquè quan vam començar en telemedicina, ahir ho recordava amb un company, doncs la gent havia de fer una foto amb unes càmeres d'aquelles antigues, digitals, primeres, havien de connectar amb un cable a l'ordinador, baixar-se la foto a l'ordinador i penjar-la a la història clínica del pacient. I això era molt, molt laboriós. Però com que sabien que era útil, ho feien. Ara tenim una aplicació, fem una foto, que no queda ni al mòbil, i es puja directament a la història clínica. Per tant, però ho fan perquè ja venim d'aquest procés, clar, no? Si una cosa és útil, la gent ho utilitza.
I a nivell de riscos, per acabar amb la... O sigui, ara hem parlat de moltes oportunitats. A nivell de riscos de la IA, quin és el principal que hi veus?
Evidentment, és les dades. I després també, que no ho he comentat, que ho hem vist amb estudis, jo veig els riscos de tenir biaixos.
Ah.
I sobretot els típics biaixos de gènere. Total. I de raça. No? Que ho hem vist que... Jo crec que aquests algoritmes els entrenen amb gent blanca, jove, sana...
Hetero, tot.
Sí, tot. I després, clar, això no és la vida real. Per tant, jo el risc que hi veig, que de fet és el mateix que feia la ciència, també, en el gènere, que ha comès biaixos, doncs això s'ha d'anar alerta. I això, doncs, o fem que els haguem de validar amb la nostra població, o els desenvolupem nosaltres amb la nostra població, no?
Jo sempre dic que els biaixos per això els portem posats ja de base, perquè
sí,
venim d'un passat.
Sí, esclar, sí, sí.
Que ja nosaltres...
Sí, sí, de fet, ja, intel·ligència artificial no té biaixos, però té els biaixos que nosaltres
que
hi posem.
Que tenim nosaltres del passat.
Exacte,
no?
Sí.
Doncs bé, per un millor futur, moltes gràcies per la feina i la recerca. Gràcies.
Perfecte, gràcies.
I una IA ha triat que el moment més viral d'avui és...
I a part d'IA, doncs, ara també tenim un projecte molt... molt xulo, que és un de realitat virtual, que bàsicament quan els nens de 3 i 6 anys es van a vacunar, doncs els hi posem unes ulleres de realitat virtual, que és un joc, i van mirant, i el joc consisteix en un joc, una història. Uh-huh. I després de la història doncs han d'alliberar una mascota que s'ha quedat tancada en una cova, i quan l'alliberen, doncs explota la cova i després hi posen la vacuna.